Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
L'amor entre dues dones ha existit sempre, el que ha estat invisibilitzat. Dones que s'estimaven o senzillament desitjaven altres dones. Dones que van rebel·lar-se contra el matrimoni i van trencar les normes. Dones rebels, dones que malgrat i totes les dificultats dels seus temps es van atrevir a viure i expressar la seva sexualitat desafiant la seva època. I que n'és d'important explorar les vides d'aquestes dones per visibilitzar-les i donar a conèixer una realitat que mai hauria d'haver estat silenciada.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui a Olot Entén ens acompanya l'Àfrica Alonso, de La Cicatriz, una productora que es defineix com a feminista i orgullosa. Àfrica, molt benvinguda al programa.
Gràcies, gràcies per convidar-me, per convidar-nos, vaja.
Gràcies a tu, a vosaltres. Escolta'm, per començar, què és La Cicatriz?
Doncs La Cicatriz és una productora artística que està formada per noies lesbianes o bisexuals, en aquest moment, quan és un col·lectiu en construcció, però ara és així, doncs que es dediquen a l'art en qualsevol de les seves formes. És una productora multidisciplinar, diguéssim.
I, escolta'm, quan vau començar? Quines són les trajectòries de vosaltres, de les integrants de La Cicatriz?
Doncs, mira, La Cicatriz la vam començar l'Andrea Puig i jo, que som les compositores. Jo sóc l'autora del text d'Una llum tímida, que després en parlarem, suposo. Però l'Andrea i jo ens coneixíem des de ja feia 10 anys que tocàvem juntes, composàvem juntes i tot això. I aleshores jo més o menys fa un any i mig, sí, un any i mig o així, ja li vaig començar a parlar de que volia fer això. Jo sempre, bueno, jo em dedico a fer musicals i teatre, soc actriu, però tenia ganes de fer un pas més, diguéssim, a la meva carrera artística i doncs ara vull crear però en primera persona, saps? No vull seguir les ordres, sinó que vull dur a terme doncs, els meus projectes, que és algo que em va costar com, diguéssim, assumir, però que era així, que jo tenia aquesta ànsia, no? I vam començar primer amb un grup de noies, que després, amb tot de la pandèmia, doncs, ho van acabar deixant, i finalment van aparèixer la Clara i la Daria, que són part de La Cicatriz, que eren dues estudiants de producció que tot just acabaven, també tinguem en compte quin any estem parlant, eh? Que acabar la carrera en ple any del coronavirus no és fàcil, perquè enfrontar-te al primer any d'expectatives de me voy a comer el mundo en un moment en què el món està tancadíssim, tela, no? Mm-hmm. Doncs elles de cop es veu que ens van conèixer per Instagram, no? Clara sempre ho explica, i van dir, uau, quin projecte tan xulo, jo vull formar part d'això, i ens van escriure, i clar, doncs nosaltres ens vam conèixer i vam veure que realment tenia sentit, no?, que ens uníssim i que ens ajuntéssim per tirar endavant el projecte. I fins ara.
Mm-hmm. Àfrica, escolta, el vostre col·lectiu es diu La Cicatriz. Per què heu escollit aquest nom? De quina cicatriu esteu parlant?
Mira, això ve d'una frase que és de Rabir Atia, que diu «Las cicatrices nos recuerden que nuestro pasado es real». ¿Vale? Les cicatrius ens recorden que el nostre passat és real. I a mi, bueno, m'encantava la frase, i vam estar-hi pensant, que en realitat el que nosaltres volem fer com a col·lectiu és parlar d'aquestes ferides obertes que hi ha en el col·lectiu lèsbic i bisexual i també en la història, diguéssim, de la dona com a tal, i agafar aquestes ferides, parlar-ne, redignificar-la també, la història del col·lectiu, i una mica, però alhora tampoc tancar-la del tot, no? Sempre hem dit que una cicatriu és una ferida tancada, que no fa mal, però no deixes de veure-la, que això també pensem que és molt important, no? I aleshores les històries que nosaltres tenim planejat dur als escenaris, aquesta és la primera, però en vindran moltes noves, van una miqueta en aquesta línia, no? En parlar de coses que potser molesta parlar-ne, però que pensem que s'ha de fer.
Àfrica, tu dius que sou dones lesbianes i bisexuals les que componeu el vostre col·lectiu, La Cicatriz, i que ho voleu visibilitzar-vos en el món de l'art escènic. Per què? Sents que hi ha dificultats en aquest sentit?
Sí, home, hi ha dificultats. Per suposat, encara la sexualitat i la identitat segueix sent un obstacle per molta gent. En el cas de les dones, solen ser figures que estan invisibilitzades, això ho sabem totes i sempre ho diem, però és així, o sigui, dins del col·lectiu, tot el que és la part femenina, està en un segon pla, no? I també la figura de la dona jove en el món artístic i en el panorama teatral és també un quadro, o sigui, nosaltres ho hem viscut en les nostres pròpies carns i també la necessitat de fer aquest col·lectiu ha sorgit per això, no? És a dir, bueno, no ho sé, que ens ho hem trobat a la nostra trajectòria professional, que unes en tenien més i altres menys, i ens seguirem trobant, vull dir, encara no està... És com que a la gent li falta una figura d'autoritat per validar un projecte, i nosaltres no la tenim, i per això també ens costa molt de moure aquest projecte. Òbviament, sumant-ho, torno a repetir l'any de pandèmia, que és inevitable parlar-ne, però igualment les dificultats ja estaven, els teatres no ens feien cas, la mostra està en que és una obra que agrada moltíssim al públic, una llum tímida, que allà on hem anat ha sigut una experiència catàrtica, tant per la gent que ho ha vist com per nosaltres, i encara no tenim programació, no estem programades. Saps? I això, directors, joves, nois, tenen més facilitat perquè se'ls donin aquest tipus d'oportunitats, que a les noies joves costa moltíssim. El fet de ser col·lectiu jove ens estigmatitza molt. Sí, sí.
Sí, aquest el doble, no?, que comentes, Àfrica, vull dir que com a col·lectiu jove i a més que sou dones lesbianes i bisexuals.
Exacte, dones LGTB, joves, i a més que la nostra primera producció és un musical, que també a Catalunya els musicals no... Bueno, ja ho hem vist, no?, els Premis de la Crítica van deixar desert el premi a millor musical aquest any, i és increïble que no s'hagi donat un premi a millor musical. Bueno, això va enfadar molta gent i jo penso que amb raó. I les primeres nosaltres, vull dir, nosaltres hem estat fent aquest musical, l'hem tirat endavant sense un duro, cosa que em sembla que demana d'una valentia tremenda. Hem passat per molts obstacles i una miqueta de reconeixement, doncs, tampoc estaria malament per nosaltres i per tots els musicals que s'han fet, que se n'han fet bastant.
I tant.
És una anècdota, però ja m'entens.
No, ve de donar-la a conèixer. Escolta'm, dieu que fer cultura és posar en dubte el sistema imperant. Què voleu dir amb això?
Bueno, doncs precisament el sistema imperant que ara mateix està en mans de qui està. Nosaltres tenim molt clar que no està en mans de... Que diguéssim, que no hi ha diversitat en el pòdium, no? I creiem que fer cultura... I s'ha vist en aquests moments, no?, que la cultura, per exemple, el sistema capitalista no li interessa perquè no és rentable, i en el moment en què no és rentable, no interessa. I creiem que el tipus d'històries que nosaltres portem als escenaris posen una mica en dubte el que s'ha estat fent fins ara, no? Perquè la gent ve a veure l'obra i diu, com és que jo no coneixia aquesta història fins ara? I planteges tant en els escenaris com, per exemple, a les escoles. Per què no se n'ha parlat de què va passar durant el franquisme amb les dones lesbianes? Per què nosaltres ens hem hagut d'enterar per exemple, de les teràpies electrocompulsives que patien moltes dones i molts homes del col·lectiu en aquella època? Ho hem fet, diguéssim, en un circuit extern el normatiu, diguéssim, a l'escola. A mi no m'ho han explicat, això, perquè m'he enterat després. Uh-huh. Pues tot això, el fet de que ara s'expliqui això, posa en dubte qui ha estat explicant la història, qui l'ha escrita, no? No ho sé.
Uh-huh. Sí, sí, tantes històries, no?, que viscudes i tantes experiències silenciades, com deia al principi, no? I qui explica la història, sempre diem que, lamentablement, de qui vens, no?, dels vencedors, aquesta veu masculina que planteja una hegemonia que no és la diversitat i les realitats, no?, tantes i tan diverses viscudes, no?
Sí, sí.
Escolta'm, també parleu de la importància del que es fa i de com es fa. En quin sentit? Podries posar-me algun exemple?
Clar, bueno, el propi col·lectiu ho és, no? No és només... Expliquem històries de les lesbianes, però ho fem, pues, jo què sé, a través d'una productora amb pasta o a través d'algú que expliqui la nostra història. No, l'expliquem nosaltres, no? La història, decidim què expliquem i com ho expliquem. Aleshores, el modus operandi del col·lectiu surt una miqueta també de com dic, d'aquesta herència jeràrquica que es viu en els processos artístics, no? Del cap pensant que diu què ha de fer cadascú. No, aquí una mica, doncs, totes portem la producció i hem après a portar la producció i els tempos aleshores varien, després no són tan ràpides, no són tan fàcils, no pots fer tres projectes l'any, perquè no pots, perquè humanament no pots, perquè la realitat del projecte és que una ha de treballar de cambrera pels matins, l'altra ha de fer, doncs, altres projectes teatrals. Si totes estiguéssim en una altra situació, doncs potser això aniria molt més de pressa, però també deixaríem enrere a altres persones, saps, del propi col·lectiu. Aleshores, això d'anar juntes, doncs sempre és més lent, però és millor i és més satisfactori, no?
Mm-hmm. Àfrica, també dieu que la visibilització i tenir referents és molt important per lluitar contra la lesbofòbia i la bifòbia. És perquè, en aquest sentit, vosaltres sentiu que heu viscut aquesta manca? És a dir, abans ens parles de parlaves dels electroconvulsius i així com a pràctiques profundament denunciables i completament indignes, però també aquesta manca de referents i visibilització com en positiu?
Sí. Bueno, això parla molt... Jo vaig trigar com més temps a descobrir la meva sexualitat i això també és significatiu, no? Perquè, per exemple, la bisexualitat estava entesa com una fase i, de fet, encara ho està molt entesa com una fase, però altres noies del col·lectiu, l'Andrea sempre explica que quan ella va saber que era lesbiana, com va saber des de molt petita, doncs s'agafava a les dues històries, no, que ella trobava de ficció i allò li donava com per... No? I sempre en búsqueda de noves històries de noves lesbianes. Hi ha la necessitat de trobar referents quan tu t'estàs definint a tu mateixa. I més, potser si no tens una estructura familiar que sigui aquest propi referent, no? Una mare o un pare que et digui, escolta, això ara està més... És més normal, no m'agrada aquesta paraula, però trobar coses així, no? Però abans les nenes i els nens potser no en tenien, o els que tenien no eren els que havien de tenir, no? I ara s'ha vist, jo penso, que és supernecessari, perquè és que és com un poquito saber que formen part de tu equip, i això sempre saps el que vull dir, sentir que no estàs sola, treure de l'aïllament a la gent del col·lectiu i que vegin que en són moltes, no? Que no estan soles.
Sí, sí, de fet això, no? Ja sabem, per exemple, que hi ha dues dates com molt significatives, no? O que es reconeixen molt dintre del moviment LGTB o per la dissidència sexual i de gènere, que seria el 17 de maig, el dia contra la LGTB-fòbia, o el 28 de juny, no? El dia de l'orgull o de l'alliberament, però hi ha moltes dates, no? Moltes commemoracions o dies per la visibilitat que són molt menys conegudes, com són el que ens arriba d'aquí molt poquet, el 26 d'abril, que és el dia de la visibilitat lèsbica, o el 23 de setembre, que és el dia de la visibilitat bisexual, però que realment jo crec que està molt fora de les agendes de moltíssima part de la població, no? Hi ha un desconeixement molt fort.
Exacte. Bueno, aquesta mania que tenim de no posar etiquetes, que jo penso que les etiquetes són importants, perquè també és... veure que qui tu ets també té un espai en el dia a dia, no?, de la gent, és que l'ha de tenir. Però sí, sí.
Àfrica ja n'has anat esmentant en alguns moments, no? Aquest primer projecte vostre que es diu Una llum tímida, què és i de què va? Explica'ns una miqueta més.
Doncs Una llum tímida és una història d'amor i de lluita. Això sempre ho hem dit. I explica, està inspirada en una història real d'Isabel i Carmen, que van ser dues professores d'un institut que es van enamorar durant l'època franquista, cap allà als anys 60. La història, l'obra agafa des dels anys 60, més o menys fins als 80, arriba més o menys als 90, i explica la vida d'aquestes dues dones des que es coneixen i s'enamoren, tot el que els hi passa a la vida, fins al final, que no us puc explicar perquè seria un spoiler, i heu de venir a veure l'obra. I això doncs explica la història d'amor i les dificultats que es troben elles dues en aquell moment.
Uh-huh. I com va sorgir la idea que va animar-vos a aquest projecte, Una llum tímida?
Doncs això ja et dic de... Bueno, no t'ho he explicat. Jo una vegada estava llegint un article de premsa, em vaig trobar amb un article de premsa allò mirant per internet, i on explicava precisament la història d'Isabel i Carmen, centrant-se molt en el fet tràgic del final de l'obra. I a mi no m'agradava gaire com estava escrit. Em semblava que estava... Bueno, que buscava com el morbo de la història més que realment intentar entendre què havia portat a les dues dones a acabar com van acabar, no? I vaig pensar que això s'havia de reescriure i què passaria si ho féssim... Si féssim un col·lectiu i de cop reescrivíssim aquella història i féssim un musical, no? I, bueno, les cançons ja les sentireu, les podeu escoltar a Spotify, al YouTube, una llum tímida, expliquen molt bé i casen molt bé amb la història en si, no? Donen una identitat pròpia a l'obra, saps?
Mm-hmm. Dius que us podem escoltar perquè sí que també n'heu fet un disc, eh?
Sí, hem gravat el disc.
Heu gravat el disc.
Vam fer una campanya de Verkami que va tenir una resposta brutal per part de la gent. Va ser just després de l'estrena que vam estrenar al Teatre Joventut. I molta gent va col·laborar i aleshores vam poder fer un disc bastant... El Room Lab Studio, que és un estudi que està molt dins de Rei, amb el Guillem Ventura, i vam estar allà mesos i mesos gravant, i realment el resultat del disc, estem supercontentes. La gent l'està escoltant moltíssim. Vull dir que és meravellós.
Que bé. Escolta, Àfrica, i reprenent el que comentaves abans, no? D'aquesta notícia que un dia tu llegeixes i que dius, però com pot ser que estigui explicat així, no? Tu consideres que arrosseguem encara aquesta inèrcia de la figura de la lesbiana condemnada a la tragèdia?
Bé, bueno, sí, t'he de donar la raó. Nosaltres diguéssim que col·laborem una mica en aquesta idea, perquè la nostra història és bastant dramàtica, però també se li pot veure la part bonica de l'amor entre elles, vull dir que té les dues parts. El que passa és que penso que és millor això i que encara no està prou explicat que no la gran representació que tenen les lesbianes a la ficció també és super anecdòtica. Vull dir, és per rellenar un cupo i són personatges que estan molt poc desenvolupats. O sigui, penso que és millor que fem històries doncs dramàtiques i que es pot dir que són tràgiques, però que els personatges lèsbics siguin els protagonistes, les protagonistes de les pròpies històries, que no que siguin el que són a la majoria de sèries i de pel·lícules, que és bueno, la pareja de lesbianes, no? Que a part que són un pa, aquelles dos, perquè no vagis a fer-les per separat, o a la ficció actual, que és això per omplir un cupo, que això també ens ho trobem, no? Que seguim sent un cupo tant a les programacions dels festivals com a la representació a la ficció. O sigui, que penso que és millor això i ja ens anirem desprenent d'això, però és que s'han d'explicar també aquestes històries i després ja s'anirà normalitzant, perquè és que també trobo que seria una... És la meva opinió, això, però una mica hipòcrita normalitzar del tot actualment les històries lèsbiques, perquè seria un com es... desviaix, no sé si estic dient bé la paraula, de la realitat. O sigui... Si tu veus una sèrie actual on hi ha una història lèsbica, per exemple, no pateixen homofòbia i passen desapercebudes a la societat i poden viure la seva identitat amb tota la tranquil·litat del món, així com amb altres dissidències, no seria la realitat. La realitat no és aquesta i també hi ha el perill de normalitzar això quan no és veritat, quan encara som un poc de violència, no? Per part de molta gent i del feixisme que existeix, no? I Bueno, aleshores em trobo una mica amb aquestes dues coses. Si nosaltres, dintre de les històries que estem creant, ja hi haurà històries on la sexualitat i el lesbianisme estigui viscuda pues, amb normalitat, amb positivitat, però de moment encara queda explicar una cosa que és, bueno, que és el passat de les lesbianes, no? És important. Mm-hmm. I a l'obra també hi ha moments molt bonics i molt tendres, on connectes amb aquest flirteig, amb aquest enamorament, amb aquesta innocència, vull dir, que ho té una mica tot. Però bueno, entenc el que vols dir, eh?
Escolta'm, i dieu, com a la cicatriz, dieu que és un homenatge a elles, a la Isabel i a la Carmen, i a totes les dones lesbianes. I jo et volia preguntar, coneixes altres propostes artístiques en aquest sentit, també?
Propostes artístiques? Bueno, els cercles on nosaltres ens movem són... Sí, doncs això, doncs bandes on hi hagi dones lesbianes, on hi hagi dones bisexuals, però clar, és que no estem parlant de la norma, estem parlant tot l'alternatiu. Sí que les coneixem. Com aquesta proposta, com la nostra, o sigui, un musical, i torno a repetir, que la idea musical no ens anem a les... Saps? A l'alegria, a la superficialitat, i el musical és un gènere molt ampli, no? Teatre amb música, doncs, com la nostra, penso que no, que una obra feta per lesbianes i bisexuals que expliqui històries inspirades en fets reals, amb música, a Catalunya, bueno, no? O sigui, Broadway, penso que és bastant més divers i penso que al nostre país encara li falta molta, molta, molta diversitat, acceptar que és molt més divers del que representem. Mm-hmm. I m'he oblidat de la teva pregunta, és que a vegades em passa, em poso a parlar.
No, et preguntava si coneixies, no? Si coneixiu altres projectes artístics en aquest sentit, no? D'aquesta visibilització del lesbianisme o de les relacions, no? Entre dones i així. Sí. Però bueno, és el que comentes, no? Que realment hi ha poca producció artística i cultural en aquest, tenint aquestes referències, no? De les relacions homoeròtiques, en aquest cas de dones i així.
Clar, bueno, perquè és que totes es mouen molt entre a la precarietat i a la dificultat de tirar endavant projectes que es volen. Nosaltres, per exemple, ara ens veiem que volem tirar endavant projectes nous i no trobem finançament, no? És complicat. I en això estem, per això s'ha de fer xarxa, és el que ens queda, els projectes així, deixar-se una mica i ajudar-nos unes a les altres.
Quan vaig descobrir el vostre projecte, recordava que feia poc havia llegit un llibre, el de la Cristina Domènech, que es diu Mujeres que se empotraron hace mucho, i a més fa res també vaig saber que s'han fet com una segona publicació, que es diu Senyores il·lustres que se empotraron hace mucho, no? I em recordava vosaltres perquè d'alguna manera és aquest desterrar la realitat, no? Viscuda per moltes dones en altres èpoques, no? Vosaltres us situeu en l'època franquista, a l'estat espanyol, la Cristina es passeja per diferents... Sí, no? Per diferents països, des de l'època victoriana fins al segle passat. Tu l'has llegit? Què en penses de propostes com la de la Cristina Domènech?
El llibre me'l va deixar la meva germana, la Rita, i vaig començar-lo, el tinc a mitges, és terrible, l'he d'acabar, però m'encanta la proposta. Trobo que és... Sí, que hauria d'estar ple de propostes, com les d'ella, no? Sí. Ja sé de quin llibre en parles.
És boníssim, eh? Això, tantes dones, no? Tantes vivències i tant desconeixement, no? En aquest sentit, és...
Home, clar, és que històricament hem viscut molt la idea de que les lesbianes, en segons quins llocs i en segons quines èpoques, no creixien, no? Una mica com si fossin arbres, no? Jo me recordo que vaig fer Erasmus a Polònia, que jo preguntava, escolta, i les noies lesbianes, els estudiants d'allà, no? Les discoteques per noies lesbianes, no, és que aquí no n'hi ha. I jo, no n'hi ha, saps? O sigui, creixen i aquesta cosa de, ai, no, és que, no? O que molts professors de les universitats fins i tot s'agafen aquesta frase que és absolutament absurda de, és que no n'hi havia, no hi havia autor... I quina ignorància de dir que no n'hi havia, o sigui, excepte que tu, per el que sigui, no t'ha interessat o no has pogut, o el que sigui, doncs investigar, doncs jo què sé, autores exiliades, lesbianes, poeteses, però és que hi ha gent que sí que ho està fent, això. I per suposat que existeixen, com no han d'existir, per favor. Mm-hmm. Sí, Però bueno, el còmode és dir que no, que allò no ha existit. Fixa-t'hi. Per això amb més força ho hem d'ensenyar, perquè bueno, per això.
Abans comentaves, no?, d'aquestes conseqüències que tenen la lesbofòbia i el feixisme, no?, el que va passar llavors, i també quin és l'efecte que tenen a l'actualitat. No? És a dir, que té repercussions tot això que històricament ha passat, però que no és només el que va passar fa tants anys, no?, sinó que a dia d'avui, el 2021, encara passen situacions d'aquestes, no?
És que si no passessin, jo penso que el públic que, per exemple, vingués a veure una llum tímida no sortiria havent-se identificat amb Isabel i Carmen com surt, quan saps? Està clar que encara passa en altres formes, però per suposat que encara passa. O sigui, sempre hem intentat identificar, i a l'obra surten escenes, per exemple, de la vergonya, no?, d'acceptar qui ets, la vergonya de dir soc això, la culpa, el tema de la família, el pes de la família, ostres, estic decepcionada la meva família, o és que si accepto qui sóc i a qui estimo, perdo moltes altres coses, no? I Isabel i Carmen els hi toca això, no? Escollir entre aquest amor que no poden evitar i moltes altres coses, però que també són importants, no? La feina, el reconeixement social, les amistats, la família, la salut, no? I com a vegades, per la gent actualment, per suposat, no?, a la gent dissident, ha de dir que no a moltes altres coses, ha d'escollir, i això doncs és que passa a l'actualitat.
Clar, és a dir, que d'alguna manera parleu d'aquell context, no?, que passava llavors, però també d'alguna manera és un context o mostreu dificultats encara vigent avui, no? Això, qüestions que segueixen passant, o l'efecte que tenen en l'actualitat aquest ser diferent, aquest trencar la norma, aquest mostrar, no?, aquesta manera d'estimar diferent, no?, que entén certes persones quan se surt de l'heteronorma, no?
Sí. Una mica m'he basat en diverses generacions. Com a autora, per escriure això, no?, una mica en el que jo he investigat que va passar entre aquestes dues dones, parelles que conec actualment de l'edat, que tindrien l'edat d'Isabel i Carmen, no?, de matrimonis o de dones lesbianes activistes que en parlen, i jo m'agafo les seves històries, parlo amb elles, els hi truco i tot plegat, i també com amigues meves i gent propera ho ha pogut viure en un moment actual. Hi ha les tres visions.
Mm-hmm. I, Àfrica, si les persones que ens estan escoltant volen saber més de vosaltres, d'una llum tímida, de la cicatriz, si volen venir-vos a veure en escena, o comprar el disc, o contractar-vos, com ho han de fer?
Mira, contractar-nos, molt important.
Molt bé.
Nosaltres ja podem fer molt de soroll, que si els teatres no aposten per això, que ens estem trobant que no aposten per això, ho tenim molt difícil, és a dir, ja que comencin a arriscar i atrevir-se, que hi ha molta part de la societat que té molta set d'aquestes històries, que té molta set d'aquestes obres de teatre. Aleshores, això molt primer, que ens, molt important, que ens contractin, que programin l'obra, que es pugui moure. Després, la segona minigira que tenim, que anem fent petites per Catalunya, és apunten en sus agendes, 15 de maig, Sabadell, al Teatre del Sol, el 21 de maig, Argentona, que les entrades ja s'han esgotat, em sembla que ara queden 3, o sigui, Argentona ja s'ha esgotat a la sala. I el 22 de maig, i això és una gran notícia, estarem al Teatre Condal de Barcelona, 22 de maig, en doble funció.
Mm-hmm.
Aprofiteu, perquè hi ha molt poques ocasions de veure l'obra i a la gent li encanta. I poden seguir-nos a cicatriz_, al nostre Instagram, o xequejar la nostra web, La Cicatriz, i també trobar el disc, doncs, a Spotify, al YouTube, posant tant La Cicatriz com Una llum tímida. I conèixer la història i enamorar-se de la història.
Fantàstic, clar que sí, Àfrica. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui.
Doncs a vosaltres, ha estat un superplaer, m'estaria hores.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar, us deixem amb la cançó Pessigolles del musical Una llum tímida. Àfrica, per què has escollit aquesta cançó?
Doncs perquè és una cançó que ens encanta, que la canta Carmen quan fa l'amor per primera vegada amb Isabel i explica molt bé aquest descobriment, no?, de la sexualitat, d'un espai segur, de poder ser tu mateixa. I a veure si la gaudiu tant com nosaltres.
Doncs molt bé, ens quedem amb Pessigolles i ens acomiadem retrobant-nos la setmana vinent a Olot Entén.
Ara que només et veig a tu, ara que els meus dits són una flama, ara que he tocat el teu cos nu, ara que el desig surt de la gàbia, els llums s'apaguen i és quan jo et conec. I a fora el temps ha perdut la batalla. Els llums s'apaguen i és quan jo et conec. I a fora el temps ha oblidat per què lluitava. Si el teu nom no em fes pessigolla, sostres de records que ja no diuen res, però hi ha també un racó on s'allibera el cor i on et dic coses que no repetiré. Els llums s'apaguen i és quan jo et conec. I a fora el temps ha perdut la memòria. Els llums s'apaguen i és quan jo et conec. I a fora el temps ens ha deixat córrer. Si el teu nom no em fes pessigolles, si el teu cos no em fes fondre'm tota. Pessigolles, si el teu cos no em fes fondre'm tota, fondre'm tota, fondre'm tota, fondre'm tota,
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.